Sabrá toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i, com sempre, estic encantat de parlar amb vosaltres i parlar de bones notícies. Magnífic. Això ha de començar parlant de bones notícies, una bona peça i una qüestió que ajuda i ajudarà molt. Doncs és molt bo. Mireu. Comencem pel principi, i el principi és una malaltia com un càncer, no? El detecten i hi ha un tractament per treure-te'l de sobre. Pot, igual, habitualment, entra la quimioteràpia aquí. Aquest cert tipus de càncer, doncs, que després d'una operació o directament a la quimioteràpia, doncs són uns tractaments força agressius, força durs de portar, força durs pel pacient, bàsicament, evidentment, i també per l'entorn, Però el pacient no només pateix uns efectes secundaris potents, perquè la quimioteràpia és el que té. Que et deixa destrossat, esgotat. Un d'aquests efectes secundaris de les quimioteràpies, de moltes d'elles, la immensa majoria, és la caiguda del cabell, l'alopècia. I això... d'una forma psicològica, en qüestions de salut mental, afecta encara més el pacient. La caiguda del cabell afecta encara més el pacient. Baixa l'autoestima i, a més, de cara a l'exterior, dona aquesta imatge d'una persona que està malalta. Bàsicament, què és el que passa, no? Això afecta molt a la salut mental. Ara, i atenció, ara, a l'Hospital Pare Taulí, a Sabadell, ja ofereix als pacients oncològics la possibilitat d'accedir a una nova tècnica per reduir la caiguda dels cabells durant la quimioteràpia. I bé, tot això és possible gràcies a la donació per part de l'associació Laia Mira, la vida xula. Laia Mira, dona d'home, aquesta associació, Laia Mira, malauradament va morir de càncer, de la donació d'una màquina que ofereix el sistema de refredament del cuir cabellut i evita que caigui aquest cabell. És, evidentment, l'impacte, el que sembla una tonteria, perquè, mira, cau el cabell, no cau el cabell, pot semblar una tonteria, però és molt seriós. És seriós perquè aquesta màquina el que fa és augmentar o donar beneficis, bàsicament, en qüestions de salut mental, en qüestions d'autoestima del pacient. Marc Puerto, com estàs?
Molt bon dia.
Con ese pelazo que tienes...
Mare meva,
eh? T'ho estaves imaginant o no?
No, gràcies a Déu, i toco fusta, espero que no ho hagi d'imaginar. Aquesta tècnica innovadora es diu scalp cooling o també refredament del cuir cabellut, i és l'únic tractament efectiu per ajudar a disminuir aquesta caiguda del cabell induïts, doncs, per la quimioteràpia. La màquina té dos cascos integrats que permet incloure dos pacients alhora, que es col·loquen abans, durant i després del tractament de quimioteràpia, reduint la temperatura del cuir cabellut i mantenint-la entre 18 i 22 graus. El servei compta amb aquest recurs des del mes d'abril i ja són 8 les usuàries que han pogut disposar d'aquest recurs, tot i que el gran benefici, com deies, és evitar l'alopècia, però en la majoria dels casos també aquesta tècnica té un efecte positiu en la salut mental dels pacients amb càncer, millorant l'autoestima en veure la seva imatge no tan canviada per la quimioteràpia i ajudant a la superació també del procediment oncològic.
Clar, home, augmenta l'autoestima, augmenta, els dona beneficis en qüestions de salut mental, i aquesta és la importància. A mi no, perquè jo pràcticament no tinc cabell, vull dir, a mi no, això no m'afectaria gaire perquè estaria igual, però sí a moltes persones que això els afecta i dona la sensació, és una altra imatge. Com funciona aquesta màquina? És aplicable a totes les quimioteràpies? En parlem de tot això amb la Isabel Salinas, que és infermera oncològica de l'Hospital Taulí de Sabadell. Isabel, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm, en què consisteix aquesta màquina? Com funciona?
Pues mira, la màquina es diu teràpia scalp cooling.
Sí.
I es tracta d'un casc que posem a les pacients que congela el fol·licle del cabell evitant que pugui provocar alopècia quan estan realitzant la quimio i posteriorment.
Ostres, que el congela, i com ho fa això?
Bueno, tu el col·loques i la màquina comença a baixar la temperatura fins a menys 4 graus.
Ahà.
I llavors queda tot el que és el cuir cabellut congelat.
Mm.
I llavors, no, com el fol·licle es congela, no deixa que la quimio arribi fins a aquelles zones.
D'acord, però clar, això després es descongela i no passa res. Llavors això, el fol·licle queda perfecte.
Sí, després, quan acaba la quimio, els hi deixem una hora 30 amb el casc col·locat.
Sí.
I llavors, progressivament, comença a baixar la temperatura fins que ja quan passa l'hora 30 ja el podem retirar.
D'acord, i llavors això el que evita és exactament això, que caigui el cabell, no? Com és d'important per un pacient que no li caigui el cabell? Des del punt de vista psicològic, suposo que ha de ser una meravella.
Sí, bueno, primerament dona la sensació de que no estan tan malalts, no? Al veure's, encara que tenen un càncer, el fet de veure't amb cabell et dona la sensació de que no estàs tan malalt. Llavors, això és superimportant perquè també es prenen com afronten la malaltia també d'una altra manera. I després els efectes que està donant són molt bons i estan molt contents, la veritat.
Clar, és un efecte positiu a la salut mental, bàsicament,
sí,
i a la seva autoestima, suposo que l'autoestima puja,
sí.
Clar. És el que tu dius. Bé, en aquest cas, quantes màquines teniu? Quants pacients podeu tractar alhora?
Pues mira, sí que és veritat que és un tractament que no es pot utilitzar per totes les quimios.
Ah.
Perquè s'ha demostrat que aquelles quimios que provoquen una caiguda del cabell molt ràpida,
sí,
no és efectiu. Llavors, actualment l'utilitzem per dos tipus de quimios diferents, que és el taxol i el carbotaxol.
I per quin tipus de càncer són aquests tipus de quimios?
Aquests dos esquemes s'utilitzen pel càncer de mama i d'ovari.
Ahà.
Però sí que és veritat que, per exemple, tenim homes que també poden fer l'esquema del taxol. El que passa que com ja venen d'haver fet tractaments anteriors, ja tenen alopècia, llavors no serveix. L'utilitzem en pacients que fan exclusivament aquest tractament i comencen per aquest tractament i no faran cap altre més. Mm. Perquè així ens assegurem que no els hi caurà el cabell.
Ah. Isabel, des de quan teniu aquesta màquina? Des de quan feu aquest tractament del cabell?
Pues mira, el tenim des del maig, l'estem utilitzant. L'hem utilitzat per 9 pacients i actualment l'estan fent 6 pacients. Tenim 6 que l'estan utilitzant.
I això, cada cop que fan una sessió de quimio, s'ha de fer aquest tractament, no?, de congelar el fol·licul pilós.
Sí. Sí que és veritat que encara fer el tractament, després han de tenir cura del cabell durant la setmana. O sigui, a part de que la màquina funciona molt bé, els pacients han de tenir cura també del cabell per assegurar de mantenir-lo i que no caigui. Llavors, quan fan el tractament, 3-4 dies després han d'estar sense rentar-se el cabell. Si dormen, doncs han de tenir molta cura amb la zona de la nuca, que no fregui amb el coixí, llavors se l'han de protegir.
Posar algun tipus de vitamina, potser, d'aquestes que hi ha pel cabell, també, o això no caldria?
No, només... no cal.
No cal, només això que estàs explicant. Doncs, escolta'm, quina és la reacció fins ara, des del maig fins ara, amb aquests pacients tractats que heu detectat? Com són les seves reaccions?
Sí que és veritat que algú de densitat del cabell han perdut, però l'alopècia no tenen. Llavors el seu cabell el mantenen i estan supercontentes, la veritat. Totes les dones que l'estan fent tenen, bueno...
Sí, un estat anímic diferent, no? Millor estat anímic, no? Seria això.
Sí. Sí, estan molt contentes.
Doncs, escolta'm, Isabel Salinas, infermera d'oncologia de l'Hospital Taulí de Sabadell, gràcies per fer 5 cèntims i explicar-nos tot el funcionament d'aquesta màquina i els tractaments, molt amable.
Gràcies.
Una abraçada, cuida't.
Igual.
Adéu, gràcies. Doncs mireu, és que aquesta és la clau, Mar, vull dir, que no veuen la imatge tan canviada i això doncs aporta aquests beneficis a la salut mental. I és una autèntica meravella, és un gran, gran, gran benefici en aquest cas. Malauradament, no és aplicable a tots els tipus de càncer, o a tots els tipus de quimioteràpia, malauradament. Bé, escolta, Mar, abans de que marxis, saps quin cap de setmana tenim aquí per davant, no?
No, però podem fer moltes coses aquest cap de setmana.
És el cap de setmana de la Immaculada, és el pont de la Immaculada. Bueno, no és un pont una mica reduït perquè cau la Immaculada, cau el diumenge, és un pont d'aquells que queda curt, no?
No ens podem queixar, sí.
Però saps que tradicional, què és el que passa o que el que passava tradicionalment aquest cap de setmana?
No, explica'm.
El dia de la Immaculada?
Explica'm.
Que es posava el pessebre.
I l'arbre.
I l'arbre. Les decoracions de Nadal tradicionalment es feien a la Immaculada.
L'únic que ara s'han adelantat d'aquest any, la gent s'ha adelantat moltíssim.
Però moltíssim. Al novembre, a mitjans de novembre, hi havia llums de Nadal al Prat de Llobregat, per exemple, dues setmanes abans que a Barcelona, per exemple, i a Venezuela el dia 1 d'octubre ja va començar.
Imagina't.
Bé, doncs, tradicionalment les decoracions i la campanya de Nadal, vull dir, el Nadal començava a la Immaculada, que és quan es posa el pessebre i l'arbre de Nadal. Bé, nosaltres complirem una mica amb aquesta tradició i avui parlarem de decoració. Tu com decores l'arbre de Nadal?
Doncs mira, jo el decoro cada any d'un color, per exemple, o vermell, o daurat, o platejat, o tons així una mica més blanquets, amb neu.
Rosa?
No, massa. No. Més aviat aquests colors.
Vale.
Però bueno, cada any toca un, eh?
Saps que hi ha tendències d'això,
ah, sí?
De moda? Jo no ho sabia. Saps que hi ha tendències a l'hora de decorar arbres?
El vermell, per exemple, es porta moltíssim.
No, hi ha unes tendències. Cada any va o més saturat l'arbre o menys saturat. De seguida en parlarem.
També es porten cada cop els arbres més minimalistes.
No ho sé, ara li preguntarem perquè en parlarem precisament sobre la tendència d'aquest any per decorar l'arbre de Nadal. Ja farem 5 cèntims. Mar Porto, moltes gràcies.
Gràcies.
Cuida't molt. Però abans, inscorbcn.com. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Jo hauria d'anar a Inscor perquè en funció de com decori l'arbre a la Mar Puerto, si li posa, no sé què li posa, em pot donar un sobrecor total i absolut. Doncs a Inscor, ja parlant seriosament, cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. T'ofereixen atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis tu. Així que el telèfon 93 425 19 62, 93 425 19 62. inscorbcn.com és la web. Inscor, cuida de la salut del teu cor.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Atención, llega la gran feria de Barcelona de Flexicar del 4 al 8 de diciembre. Es la mejor oportunidad para renovar tu coche al mejor precio y con la mejor garantía del mercado. Acércate a una de sus 22 tiendas en la provincia y llévate tu coche con un descuento especial y con la garantía ampliada 2 años incluida gratis. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93 219 30 60. Clínica Masculina Europea. 93 219 30 60.
Els millors embotits artesans del país els trobaràs a Oliva Jaén. Llonganissa, botifarra negra de ceba, sobrassada... No els has provat? Passa't per Oliva Jaén. Som al carrer Josep Maria Molina 28 de Sant Feliu de Llobregat, entre l'hotel Centre i el Mercat. Recorda, els millors embotits artesans. Truca'ns al 93 666 91 73 o visita'ns a olivajaén.com.
Hipogegant, el rei de los sofás. Fíjese qué terremoto. Sofás, sofás, sofás. Berta, estoy súper sorprendido de los precios de sofás en Hipogegant. Escucha, sofá de 3 plazas con colores a elegir por 299 euros. Sí, sí, 299 euros en stock para llevártelo al momento o te lo mandan en 48 horas. ¡Increíble! Además, montones de cheslongs de todas las medidas con telas a elegir para llevártelo ya. Y Navidad ya con nuevo sofá.
COPE Catalunya i Andorra.
una cosa que jo no sabia, que no, de debò que no ho sabia. Tu, per aquestes dates, el pont de la Immaculada posava el pessebre, l'arbre de Nadal, que, bé, nosaltres aquí, a Catalunya, som, l'origen és el pessebre. Després, l'arbre de Nadal és una incorporació que hi va haver gràcies a una gran influencer del segle XIX, que va ser la reina Victòria d'Anglaterra. La reina Victòria d'Anglaterra va ser la primera, perquè tenien avantpassats alemanys, que era, ja sabeu que al nord, doncs el Nadal és més d'arbre de Nadal que no de pessebre, doncs ella posava l'arbre de Nadal i va ser tendència, va ser influencer, i per això fins des de llavors ens va arribar l'arbre de Nadal, que també doncs el posem amb el pessebre. Bé, el cas és que es fa que cada setmana. I després d'este punt de boi de listo, gràcies al listo que tots lo saben, Alfred López, que això m'ho va explicar ell, doncs hi ha tendències de moda. Sí? En decoració de l'arbre de Nadal hi ha tendències de moda. Però quina és la tendència d'aquest any per decorar l'arbre de Nadal? Va, fem 5 cèntims d'això amb la Laia Ortuño, que és decoradora de Bosby Decoració. Laia, bon dia, buenos días, bienvenida.
Hola, bon dia.
Ajuda'm a construir un arbre de Nadal d'aquests que sigui tendència avui. Com, per on començaríem? Quin material necessitaríem? Primer l'arbre, però quin tipus d'arbre?
Sí, l'abet hauria de tenir una envergadura gran, i si és artificial, normalment són molt poblats, són molt densos, tenen molta, una densitat i una simetria molt equilibrada de proporcions, i això et permet tenir una base ja molt bona com per fer qualsevol cosa. Ja és un bon començament.
Millor artificial o natural?
En el meu cas, per treballar, ens va millor l'artificial.
D'acord.
No és que sigui millor, però en el nostre cas, per poder fer una gran composició, artificial sempre és molt millor per treballar, perquè saps el que tens i pots dominar tu el material i posar-ho com vols.
D'acord. Que consti una cosa, aquí cadascú que faci l'arbre que vulgui, però és només volem fer un arbre de tendència en aquest cas. Si t'agrada el natural, natural, i si no, no. Vull dir, només és un fil conductor per donar idees. Bé, un cop tenim l'arbre, Laia, aquest tipus d'arbre artificial ha de ser d'aquests de boletes, perquè hi ha de molts tipus d'arbres artificials. Hi ha d'alguns que foten pena, també t'ho he de dir, i d'altres que, ostres, semblen de veritat. És una qüestió també del preu que tinguis, no?
Sí, sí. O sigui, el preu marca totalment la qualitat en aquest cas, eh? No enganya. Vull dir, si és massa econòmic, no serà massa maco, perquè és que tampoc es pot fer algo ben fet amb un cost molt baix, per molt que les coses hi hagin de molt barates avui dia.
Després, un cop tenim l'arbre, a partir d'aquí, ja què comencem a posar? Les parts més essencials per posar al principi.
La més essencial seria la llum. Hi ha abets artificials que ja porten la llum incorporada, que l'avantatge és que els cables, el cablejat no es veu, llavors queda molt més difuminat, queda integrada totalment la llum, i llavors ja aconsegueixes tenir de zero una peça molt, molt ben acabada, que si l'obres bé i li poses la llum, quasi que per una casa ja és suficient. Ja és tan bonic tot, que tens com una làmpara càlida al menjador.
Sí, sí.
I podries tenir-ho així, perquè ja la base és molt bona.
O sigui, ja l'ideal seria que portés ja una llum incorporada a aquest arbre, no? Però sí. Dins l'arbre de Nadal, el primer que es posa és la llum? Encara que no, sinó, en cas de que l'arbre no porti llums incorporades, sinó que siguin de cable.
Sí, normalment la gent ho fa al revés, és el que hem fet tota la vida a casa, que poses tota la decoració que tens, que guardes en caixes, que les boles, els ninos,
sí,
les manualitats que tens de família dels nens, i al final es posa la llum. En realitat hauria de ser al revés. Tu, un cop tens l'arbre obert, és anar a buscar els nervis de les branques,
sí,
i posar ben posada la llum, de manera que tu ja comencis a decorar l'arbre amb la llum posada.
Ja, i així ja t'escaparen els cables. Clar, exacte, això t'anava a dir. I així aprofita, suposo, per tapar els cables, en aquest cas, no?
Sí, i així reparteixes perfectament la llum. Fas primer d'omplir tota la llum de l'arbre que veus. No després, que ja tens coses a sobre, no?
No, clar, correcte. I després, com continuem?
Després ja és triar, a veure, jo que un consigui a nivell particular quan tens un arbre a casa, és saber de què disposes per decorar-lo. O sigui, dir, vaig a recuperar tot el de l'any passat, compro coses noves, visualitzar-ho i saber que tens 5, més 3, més 10 per poder predistribuir la decoració sobre l'arbre. Perquè si comences a posar cosetes, després et quedes amb mig abet decorat i mig abet sense decorar. I llavors comences a fer i desfer i és quan comença el desastre.
I a gusto també de colors, no? Els colors que has de posar, que abans parlaves d'aquests colors que són tendència a aquesta temporada. Vull dir, no quedi un arbre així que sembli un arcoiris.
A veure, clar, l'harmonia cromàtica és bastant important perquè després el resultat final doni un bon ambient, creix un bon ambient. Però clar, depèn de la situació i del moment, a vegades estàs amb nens a casa i no tens més opció que decorar-los al seu gust.
No, no, això és el que toca. Això és inevitable. Això és, aquí sí que ni modes ni tendències. Vull dir, si hi ha nen a casa, això s'ha acabat. Vull dir, aquí ja no hi ha un què. Llavors, a partir de... Sí, digues, perdona.
Ah, no, perdona, doncs seria triar un color i a partir d'aquí un color principal, central, de dir, mira, vaig a tirar per daurats i a partir d'aquí anar a mirar quins combinen amb ell, però que predomini el daurat i a partir del daurat podem dir, doncs mira, amb els daurats queden bé els coures, els marrons i potser el blanc per desentonar del tot, però que combina.
És a dir, d'entrada, combinació cromàtica, excepte si tens nens a casa, que llavors a vegades això no tira com hauria de tirar en aquest cas. I a partir d'aquí recarregar-ho molt, no?
Depèn del material que tinguis i del que vulguis de resultat. Però sí, la tendència ara és carregar-los. Llavors, és començar amb un material que no ha de ser només el que venen a les botigues, que són complements per arbres. Aquí ve la imaginació, en què branques de fulles, pinyes... O branques naturals, les pots anar incorporant entre les branques de l'arbre i ho combines amb tot l'altre. I així tens una combinació i de textures i de materials que li dona molta més riquesa i de volum.
I d'olors també, no? Perquè si són branques naturals, per exemple, eucaliptus, branques d'eucaliptus servirien?
Sí. Les branques d'eucaliptus, de magnòlia, i a més ara existeix el material preservat, que venen a moltes floristeries, llavors pots dir, vaig a posar-li elements naturals al meu arbre perquè sembli natural i donar-li aquest aire més orgànic, no? De respectar més l'origen de l'arbre, no? De dir, vaig a posar vegetació i alguna cosa més.
Doncs, Laia Ortuño, de Bosby Decoració, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres sobre una cosa que jo ignorava completament i és les tendències de decoració de l'estat de Nadal. Vull dir, és flipant, això, eh?
Sí, i tant.
Una abraçada molt forta, Laia, cuida't molt.
Molt bé, gràcies.
Adéu. Adéu, gràcies a tu. Doncs ja veieu, un arbre de Nadal molt recarregat, molt... Ara, també en funció dels euros. Si no hi ha euros per gastar-te en decoració, la part minimalista també està molt bé. El cas és d'impregnar d'esperit de Nadal la casa, bàsicament. Ara, si hi ha possibles per fer-ho a lo guai, a lo grande, pues nada, a lo grande. Edu Porta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bon dia.
Bon dia. ¿Tú cómo decoras la casa de Navidad?
Pues yo este año, no, o sea, estos años anteriores, no hacía decoración porque...
¿Allí en Tailandia no se estilaba?
No sonó mucho. Te ponían alguna cosa, algún centro comercial, pero poco más.
Un arbolito tampoco, ¿no?
No.
¿Tú eres de pesebre, de árbol de Navidad, de las dos cosas? ¿No pones nada porque te da pereza?
Yo soy más de árbol de Navidad, pero mi madre, por ejemplo, es mucho de pesebre.
Claro, más.
Me flipa lo del pesebre, poner todas las figuritas y tal.
Home, és que el pesebre és lo nostre, eh? Sí, sí. Va néixer a Itàlia, el pesebre, i fins que va venir Francisco de Assís, va ser el primer que va fer un pesebre, i fins que el van importar aquí, i aquí, pues, le hemos dado ese toque... Ese punto escatológico a veces sí, que ¿no? tiene la cultura catalana, de buscar al caganer, a fer cagar al tío, tiene un punto escato curioso, ¿eh? No sé si es un deje psicológico que tenim els catalans o com va això, ¿eh? Bé, de seguida parlem de l'actualitat tecnològica amb l'Edu Porta, notícies que crec que són força interessant, sobretot la de Pokémon Pocket.
Sí.
Que me acabo de enterar que existe el Pokémon Pocket para móviles.
Acaba de salir hace poco, yo.
Y está...
Arrasando.
Arrasando. Doncs de seguida en parlarem amb ell de tot això, en parlarem amb l'Enriqueta, i tot això també en parlarem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Hasta el día 11, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Lego, Nenuco, Simba, Barbie, Park & Co.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda, web y app.
Adelgazar sin dietas estrictas y sin matarse en el gimnasio es un secreto. Es el secreto del plan 1-2-3 de pérdida de grasa acumulada y volumen. Vas a llegar a Navidad bajando de 4 a 7 kilos sin preocuparte por los dulces o lo que comes. Así que comienza tu gran cambio con el plan 1-2-3. Vas a perder peso y volumen en 3 semanas. Y Enriqueta, que es dietista de Clinitec, nos explica cómo. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy buenos días. Pues sí, con el plan 1-2-3, que es la clave para adelgazar y mantener tu peso bajo control. Estas fiestas comiendo de todo, sin sentirte culpable, lo consigues rapidísimo, es natural y apto para todos, hombres y mujeres. Y al bajar de peso, el azúcar y el colesterol estarán bajo un control increíble. Bajas más de 3 centímetros de volumen y de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas con tu plan 1-2-3.
La primera semana vamos a limpiar tomando los sobres de piña.
Sí, ellos nos ayudan a eliminar todas las toxinas, depuramos, reducimos la barriguita, retenciones e hinchazones y ya perdemos de 2 a 3 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Son prebióticos, nos mejoran la digestión y nos despedimos del estreñimiento y 3 centímetros menos de volumen.
Y la tercera semana vamos a controlar el peso con las cápsulas captagrasas.
Sí, nos ayudan a atrapar y eliminar la grasa, frenando el apetito, activando el metabolismo para que sigamos perdiendo y el resultado en las 3 semanas de 4 a 7 kilos menos.
Y además, escuchad, es porque al bajar de peso vamos a mejorar el tema de las rodillas, la cadera, la espalda, porque bajas la presión en las articulaciones. Y además el plan 1-2-3 es drenante, te deshinchas sin pesadez, sin efecto rebote. Y además, llamando al teléfono 650-51-52-53, te llevas un montón de cosas gratis con el plan 1-2-3. ¿Qué tenemos gratis hoy con el plan 1-2-3? ¿Qué nos trae? Porque nunca viene solo, Enriqueta.
No, pero es que viene muy, pero que muy bien acompañado. Hoy de regalo, el gel adelgazante caliente reductor con rolón incorporado es un destructor de la grasa, volumen en muslos, barriga, caderas, y solo usándolo una vez al día. Pero también de regalo los beneficios de 28 parches adelgazantes y anticelulíticos para vientre, para muslos, que reducen centímetros, eliminan estrías y bajas volumen en estas fiestas. Y atención, y también de regalo la caja de galletas de pura fibra.
Eso te iba a pedir.
A que están buenas, ¿eh? Ricas y saciantes. Toda esta promoción hoy para ti gratis con tu plan 1-2-3. ¿Qué tienes que hacer? Pues llamarme el teléfono, que es fácil. 650-51-52-53. Vas a conseguir perder peso rápido y más rápido que solo haciendo dietas y de una forma natural. Y repito que puedes perder de 4 a 7 kilos en estas 3 semanas, pero sobre todo deshincharte, bajar más de 3 centímetros de volumen para que tengas una figura 10. El teléfono 650-51-52-53, que el plan es económico. No tienes que desplazarte, lo recibes en tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío.
650-51-52-53, llega la Navidad, sí. Llega también a Navidad, las dos cosas, perdiendo de 4 a 7 kilos con el plan 1-2-3. Seguro, con registro sanitario, es eficaz, testado, adelgazas. Ese teléfono es el que tienes que llamar. Ahí está Enriqueta y todo su equipo. 650-51-52-53, ahí te van a informar sin compromiso. Repito el número, 650-51-52-53 y tres regalos. El gel rolón, los 28 parches y la caja de galletas con el plan 1-2-3. 650-51-52-53. Enriqueta, patonets, patonets.
Patonets molt grans. Adéu, adéu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'actualitat tecnològica amb l'Edu Porta, el nostre expert en tecnologia mòbil, el que posa arbre de Nadal i la seva mare posa pessebre. Això està molt i molt bé.
Exacte.
Molt i molt bé. Ha anat ja al mercat de Santa Llúcia o el de la Sagrada Família a comprar o no ho saps?
No, no, ni idea. Bueno, ma mare viu al costat de Sant Antoni, com molt anirà aquest.
Ah, pues ja està, en aquest cas, no? Vale, bé, vamos a hablar, por ejemplo, comentàvem del Pokémon Pocket, que el Pokémon Pocket és aquest joc de Pokémon. És la mina d'oro. Porque todo lo que toca Pokémon lo convierte en oro. Pues ahora el Pokémon Pocket està arrasant amb mòbils i ha generat ja, en un mes, en el seu primer mes, 208 milions de dòlars. Bueno, primero, ¿de qué va este juego? ¿Es gratis? ¿Se puede instalarlo todo el mundo? Explícame.
Bueno, para generar 208 millones de dólares, gratis, no, pero es gratis.
Es gratis.
Es free to play. Hay que decir que Pokémon es, a día de hoy, la marca que más dinero genera.
¿Más que Mario Bros? ¿Más que Mario Bros?
Mucho más que Mario Bros, más que Disney. Es la número uno, pero con diferencia.
Es alucinante, lo de Pokémon es alucinante. Y mira que yo cuando veía los capítulos de Pokémon me parecía una absoluta chorrada.
Pero claro, los capítulos de Pokémon lo que hacían era nutrir el juego, porque el juego era la base, ¿no?
Nunca me llegué a enganchar al Pokémon y a la Digievolución, yo a la Pokévolución esa.
Bueno, este juego es de cartas, es un juego que ya existía de cartas. ¿Nunca has visto que las cartas de Pokémon valen mucho dinero?
Sí, hay algunas que valen un auténtico pastizal, ¿eh?
Charizard primera edición del 96 o 97, desde se han vendido de 30.000 a 50.000 euros una carta, o sea, son caras.
En la casa de empeños, este programa que hacen, ¿cómo vendieron una carta de estas por 25.000 dólares, una cosa así?
Exacto.
Yo estaba alucinando, digo, no puede ser vivo, no, me he quedado antiguo ya. En estas cosas son las que te hacen viejo.
Sí, exacto. Es una droga que es muy dura esa, la de las cartitas.
Sí.
Yo, gracias a Dios, no estoy en ella, pero tengo amigos que sí y se gastan un pastizal en ellas. Pues es el mismo juego que lleva desde el 97, pues lo han trasladado a digital. Ajá. Y ahora puedes jugarlo con gente, haciendo tus mazos. Primero han empezado con menos cartas, las primeras 151 y tal. Sí. Y para conseguir sobres, pues en vez de comprártelos en la tienda, te los compras en
digital. El store de
exacto, pues bueno, The Pokémon Company ha logrado un nuevo éxito con el sector móvil, con el lanzamiento de Pokémon Pocket, un juego de cartas coleccionables que ha generado 208 millones de dólares en su primer mes, alcanzando los 100 millones en tan solo 17 días.
Claro, si tú quieres cartas, las compras.
Exacto.
Y con esas cartas juegas.
Tú puedes jugar, te van dando tokens, puedes ir comprando, pero si quieres aún más cartas, para tenerlas todas tienes que pagar. Y ahí es donde está el negocio.
Es que
los jugadores gastaron un promedio de 6,5 millones de dólares diarios, con un pico de 8,4 en su mejor día, coincidiendo con un evento especial. Japón es el principal mercado de este juego, que se lleva un 42% de los ingresos, seguido de Estados Unidos con un 27%.
Pues que estamos hablando de una auténtica mina de oro.
Sí, sí, exacto.
Yo pensaba que Mario Bros. Estaría por delante de todo el...
Nintendo es... Pero bueno, es que claro, Pokémon es Nintendo también. Bueno, pues Pokémon Pocket se convierte así en el tercer título de Pokémon más rentable de móviles, superando a Pokémon Sleep y Pokémon Unite, y aunque se queda detrás de Pokémon Masters y Pokémon Go, que fue otra de las locuras, que ya llevan recaudados más de 8.000 millones desde su lanzamiento.
¿El Pokémon Go aún está en marcha?
Sí, sí.
¿Este es el que ibas cazando Pokémon por la calle? Que había incluso atropellos y gente que se metía donde no debía porque había un Pokémon en determinada propiedad privada.
O había un evento especial en tal plaza y todo el mundo en la misma plaza y se colapsaba todo, sí, este juego.
¿Aún está en marcha, aún funciona?
Aún está en marcha y funciona.
Bé, doncs ja sabeu, si voleu i sou fans del Pokémon, si sou fans segurament ja sabeu que això existia, però si no ho sou i us acabeu d'enterar, doncs el Pokémon Pocket supongo que estarà per plataformes per Android i per iOS, no? Segurament. Bien, vamos a por más cosas. Si em permeteu, i anem a veure perquè, atenció, els que teniu un telèfon Xiaomi...
No, televisió.
Ah, Xiaomi Televisió, perdón, una televisión Xiaomi, perdón. Es que veo Xiaomi y directamente lo asocio con... Perdón por la metida de pata. Porque hay una actualización que está inutilizando los puertos HDMI.
Exacto. Miles de propietarios de televisores Xiaomi en España están experimentando problemas con los puertos HDMI, que han dejado de funcionar tras la actualización del software relacionada con la aplicación A3 Player, que es la de A3 Media. Exacto.
Sí.
Este fallo, reportado desde el 26 de noviembre, afecta a diversos modelos, provocando que todos sus puertos queden inutilizados. Así que si tienes...
¿Y no puedes ir hacia atrás, aquello de desinstalar?
Ahí está la solución. De momento esa es la solución. El servicio de atención al cliente de Xiaomi ha informado sobre los usuarios de este problema, reconociendo que la actualización de A3 Media ha afectado las funcionalidades de Live TV y los puertos HDMI. La causa del fallo no está clara, aunque podría ser un propio error de la aplicación.
Vaya. Claro. Sí, antes de la aplicación funciona y después no, pues, en fin. Pues.
Bueno, como solución temporal, los propietarios pueden restaurar el funcionamiento de sus puertos HDMI desinstalando A3 Player mientras Xiaomi trabaja en un parche para solucionar el problema.
Pues ja sabeu, si sou d'aquestes persones que a la seva tele Xiaomi doncs, heu instal·lat aquesta actualització de l'A3 Player
i falla,
i ja serà tot en orris, doncs ja sabeu per què és. En aquest cas, desinstal·leu i ja està. Bé, atenció, perquè parlant de Xiaomi, ara parlem de Movistar, de la plataforma, perquè, atenció, perquè se une a Apple? Apple
sí.
TV?
Sí.
¿Estará disponible en Movistar?
Efectivamente.
¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto?
Bueno, pues Movistar ha anunciado una colaboración con Apple para integrarla en Apple TV de su oferta de entretenimiento.
Pero no es Opa Hostil tipo BBVA, Sabadell, ni nada por el estilo, ¿no?
Bueno,
es una asociación.
Normalmente sí, igual que tienes el pack con Netflix o con HBO, pues Apple es el primer operador que se convierte o hacer esta integración con Movistar. Entonces tú desde tu propio paquete, el paquete, si no recuerdo mal, es Mi Movistar Ficción, te subirá a 3 euros la cuota, pero podrás acceder...
Gratis tampoco va a ser.
Va a ser. Y podrás acceder a las películas y series que produce Apple TV.
Bueno, ¿y qué tal está Apple TV?
Pues...
Es que sé que existe, pero no la he visto en la vida esta.
Yo la tengo, no suelo utilizar mucho el streaming, la tengo porque venía en un pack. Pero decir que tiene series y películas que están muy bien. Sobre todo series muy interesantes, muy buenas. Silo la recomiendo mucho. Thinking también, sí. Tiene,
o sea, hay alguna serie que está bien, ¿no?
Está muy bien. Tiene
pero,
mucho
pero
dinero.
Pero no parece de las plataformas más potentes. No sé, cuando hablamos de Netflix
contenido.
O hablamos de, yo qué sé, de Amazon o Disney. Estamos hablando de plataformas que tienen ahí un potencial detrás importante. Apple no sé si...
Es nueva, no tiene franquicias tan reconocidas, pero sí que saca la morterada y coge actores muy buenos para hacer series y películas. Y está muy bien. O sea, tiene series que están muy bien. Yo la recomiendo al menos echarle un ojo.
Muy bien, y vamos a acabar hablando de Amazon.
Sí.
Porque...
Hay buenas noticias para Amazon,
Para Amazon, sí, porque últimamente no tenía muy buenas noticias. Esta vez parece ser que sí, va a tener buenas noticias porque ya ha cerrado uno de esos capítulos oscuros de Amazon. La Comisión Europea ha archivado la investigación sobre amaños fiscales, aquello de... miramos para otro lado, que pasaba en Luxemburgo, ¿no?
Exacto.
Ha cerrado todo este tipo de...
Amazon ha recibido buenas noticias tras el cierre de una investigación de más de 7 años por parte de la Comisión Europea sobre...
¿7 años?
Sí. Pero... La justicia va rápida.
Pero pensaba que solo pasaba en España esto.
No, pues sobre supuestos amaños fiscales en Luxemburgo. La Comisión sospecha que Amazon había establecido un régimen impositivo que constituía la ayuda estatal ilegal, beneficiando así de la recaudación de impuestos de 250 millones de euros. Sin embargo, tras apelar y ganarlos a los tribunales, la investigación continuó sin nuevos hallazgos y ahora se ha cerrado sin encontrar irregularidades.
La pregunta ¿es inocente o no culpable?
Ostras.
Porque inocente es que eres inocente y no culpable es que
es
no,
que no han encontrado pruebas.
Es que no encuentras suficientes pruebas para pringarte.
Bueno, ya digo, la investigación continuó, no han encontrado nada más, así que se ha tenido que cerrar. Es posible que sea más por eso que por lo otro. La Comisión también ha cerrado investigaciones similares sobre Fiat y Starbucks, confirmando que Luxemburgo y Países Bajos no otorgan ventajas fiscales.
Bueno, les ha quedado claro, Luxemburgo y Países Bajos...
No son tan malos.
No otorgan estas ventajas fiscales públicas ilegales y tan perseguidas por la Unión Europea, entre otras cosas, ¿eh? Bueno, está muy bien. Edu Porta, moltíssimes gràcies.
Nada, a ti. Nos vemos la setmana que viene.
Cuida't molt, eh? I ale, a jugar amb Pokémon Pocket.
Sí.
¿Tú l'has usat? ¿Te l'has descargat?
No, tinc a tots els meus col·legues que estan allà enganxats i jo no vull entrar a aquesta droga.
Quan has gastat els teus col·legues? Ho saps, més o menys, quant va estar?
No sabria dir-te, perquè jo crec que es callen. No diuen res.
No informen. Gràcies, Edu, que tengas un bon dia.
Adéu.
Bé, estem a punt d'arribar a la una. Ja entres en migdia, parlarem de música clàssica, perquè la música clàssica és la... Això diuen els estudis, és la gran abandonada dels ajuntaments. En parlarem del perquè de tot això. I en parlarem també de promocions musicals, i en parlarem precisament amb un promotor musical que ens explicarà el tema. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins ara.
Es la 1, las 12 en Canarias.